Miren, i este matí, a les 10 del matí, presentació de la programació nadalenca de la joventut antoniana. Els que han participat en la roda de premsa són els que tinc ara mateixa així en la ràdio, que és Marta Usó, ella és la presidenta. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Albert Arrufat, vicepresident, bon dia.
Hola, bon dia.
I regidor, en este cas, de joventut, Javier López.
Molt bon dia, Susana, Txelo i a tots aquells que ens escolten.
És que, clar, tinc que preguntar-te, Javier, perquè en funció de en el que ve és d'una regidoria o d'una altra, en este cas de joventut. M'ha dit que tenien 25 pàgines, no?, de tota la promoció que van a fer.
Bueno, era un poc una exageració, perquè en la roda de premsa lo cert és que se tracta de ser molt contundent, explicar bé tot allò que incluís esta programació, també tot allò que incluís a eixa campanya de solidaritat que Joventut Antoniana impulsa any rere any i que sempre va introduint elements per a poder financiar també en part eixa tasca social que crec que és la més important que fa durant tot l'any, cada dimarts ajudant a les famílies. I per això exagerava un poc el fet de tantes pàgines en la roda de premsa, perquè crec que és important donar a conèixer tot allò que se fa, totes les persones, entitats que participen, totes les iniciatives, per això exagerava un poc el fet de totes aquestes 25 pàgines. Però cert que és una programació molt completa que la pròpia presidenta en la roda de premsa ens ha detallat i que ara estic segur que també en repetirà per a tots aquells que estan escoltant en esta casa, Ràdio Vila-real. I això, molt contents de poder presentar aquesta programació, donar un poc ese pistoletazo de salida al nostre Nadal, a la nostra programació de Nadals i Reis, una estació que s'espera, que els vilarealencs esperen en molta, no vaig a dir ansietat perquè no és una paraula que m'agrade, però sí en molt de fervor, en moltes ganes de viure i disfrutar la màgia del Nadal, de tornar a ser tots xiquets i xiquetes, els més majors i els més menuts.
El regidor, algo de lo que ha escoltat d'aquesta programació li ha llamat l'atenció, siga nou, siga d'altres anys, és a dir, perquè clar, quan estava escoltant, o vostè antes d'entrar ja sabia tot el que anaven a parlar?
Bé, és cert que al final jo també vaig tindre una trajectòria dins de l'entitat i li tinc molta estima, aleshores conec en prou profunditat allò que se treballa i allò que ens anaven a presentar també per pues, ese treball previ que n'hi ha a l'organització de tot el relatiu al Nadal i Reis, però sempre tracten de guardar algun, pues així, en alguna novetat, alguna cosa nova a introduir. Lo cert que a mi pues, sempre m'agrada destacar aquest component de solidaritat, que crec que és el principal i el que s'ha defensat d'este matí en la roda de premsa, però també m'agrada molt el fet d'aquesta visió inclusiva, participativa, de fer unes activitats de Nadal i Reis que puguen abarcar pues, el conjunt de la ciutadania de Vila-real. Lo cert és que quan començàvem esta entrevista parlaves bé perquè és regidor de joventut, però lo cert és que n'hi ha moltes iniciatives dins d'aquestes activitats que podríem dir eixa paraula que està tan de moda i que crec que és tan important, que és el ser transversal, el fet de la inclusió, pues després ens contaran, però la participació en entitats que se dediquen justament a això, a la inclusió i a la normalització de totes les persones que al cap i a la fi és el que són. Pues bueno, eixa col·laboració que se realitzarà en Apesovil, la relació que ja des de fa un temps se ve treballant en l'associació Vilatea en diverses de les activitats que organitza Joventut Antoniana, pues aleshores destacar jo crec que aquests dos valors que són jo crec que els més importants, la solidaritat i la inclusió, i com no el mantindre viva la màgia del Nadal, la màgia dels Reis a la nostra ciutat i transportar-nos a tots, com dia abans, a la infància.
Regidor, si li dic el que m'acaba de dir, a veure, no vull fer política, m'acaba de dir això. Jo estic posant Joventut Antoniana de Vila-real perquè vull veure, jo tinc ja la programació, però vull veure si teniu actualitzat les xarxes. I m'hi és, Joventut Socialista de Vila-real. És cert. És a dir, això ho va fer d'aposta, no, vostè?
No, lo cert.
Lo cert és que m'ha passat.
Jo crec que això és l'algoritme, se diu, Albert.
Ah,
això que t'escolta i
ja estàs escoltant-lo.
I mos coneix. O sea,
vale.
Pot ser que estigués utilitzant Twitter o...
No, estava en Instagram perquè sí. Volia veure... Jo tinc així exactes.
Perquè és joventut.antoniana.
Sí, perquè poc de temps que se va canviar o se va actualitzar el perfil per a algun...
Aprofitem l'oportunitat perquè...
Clar, has fet molt bé,
L'any passat vam tindre un incident en el Instagram, que en fin, y es va a tocar crear un altre compte, per tant, animar a tota la gent que s'escolte, joventut.antoniana.
Pues mira, jo ho estic posant, joventut.antoniana, i ara ja entre directament, val? Perquè tinc així, és la programació de Nadal de Joventut Antoniana en Vila-real 2025-2026.
Correcte.
Clar, jo tinc tradicionals, exactes, solidaris e inclusius. Me'n deixa algun?
Bueno, culturals podríem dir-ne
sí,
també, no?
Sí, enguany cultural.
Certament.
Sí, més enguany. Sí, sí, enguany.
Quin acte és tradicional? Com tots, clar, quin llevaríem que no seria, que no monaríem a lo cultural, a lo que s'ha fet, a lo que entenem que d'alguna manera explica, no? La tradició.
A veure, tradició són, podem dir que són tots, perquè la cabalgada pues, l'any que ve no, a l'altre, complirà ja 100 anys. Després tenim el missatger, que no sabria dir ara mateixa, però estarem prop del centenar també, sí. També. I el pregó de Reis, jo crec que li queden un parell d'anys també per arribar als 50 anys. Entonces, des d'aquesta perspectiva, és una tradició. Però, d'igual forma, pues, el pregó de Reis, que tindrà lloc el pròxim dia 13, també és cultura, perquè sempre hem intentat... antigament se feien obretes de teatre, han vingut artistes, enguany per exemple pues, el pregoner serà Raül Pujol, després vindrà el Quarteto de Cuerda València, que interpretarà diferents peces de bandes sonores d'algunes pel·lícules, i al final hi haurà una peça sorpresa, que qualsevol que siga de Villarreal i Gran de Reis ja podrà adivinar quina és. Entonces, pues, invitar, ¿no?, que vinguin demà dimarts a l'ESEAD, a la seu de l'associació, a adquirir la seva entrada, tant el dimarts que ve, este dimarts com el dimarts que ve, a l'ESEAD de la vespera, en un donatiu de 5 euros, pues, tindrà la seva entrada.
Recordem com aniran aquests actes i el per què, ja ho hem dit, no?, el per què el dia 13 s'avança el primer acte. Però recordem-lo, eh?
Pues com bé hem dit, el primer acte que tindrà lloc serà el Prego de Reis, que com ja s'ha dit però ho repetís, que serà el 13 de desembre a les 6 de la vesprada al claustre del convent dels Pares Franciscans, que és obrir les portes de la nostra casa, i s'obriran les portes a les 5 de la vesprada per a fer un xicotet àgape d'acollida i també per a conèixer un poc el claustre per a totes aquelles persones que no hagin tingut l'oportunitat de veure'l. Es podrà veure en la planta baixa i també des de dalt, que crec que és un lloc molt bonic perquè se veu la cúpula de la parròquia i és molt bonic. Així que us invito a tots a vindre. Després, cronològicament, tindrem el missatge reial, que serà el dia 26 de desembre a les 10:30 hacia la plaça de l'Ajuntament, la plaça Major, que enguany comptem a la novetat de que seran 4 missatgers en lloc de 3. Per què? Per a reduir les cues, ja que els últims anys eren les 2:30.
No, jo sí que ens portaven més missatges. Jo dic que, clar, tenim que anar incrementant els missatgers perquè jo crec que cada volta tenim més missatges per a la població, eh?
També. O sea, crec que al final el que diuen els missatgers, els xiquets ho agafen amb moltes ganes i realment creuen ells, perquè a vegades, si te ho diuen els pares, com que no te ho acabes de creure, no? I si te ho diu un missatge reial, doncs dius, ostres, he de fer cas. I, òbviament, també és per el missatge, però sobretot per a reduir les cues, ja que a vegades eren les 2:30 i encara no havien tirat tots els xiquets i xiquetes totes les cartes. Aleshores, per a que siga tot més fluid, afegirem un quart.
Al final és que és un acte molt important dins de la programació, dins de la nostra ciutat, i a més és que és el segon dia de Nadal, que és festiu local. És festiu local en gran part gràcies també a aquestes activitats que se fan el dia del missatger, i vosaltres des del lloc en el que estem podríem disfrutar d'una visió fantàstica, igual que se fa des de qualsevol planta de l'Ajuntament, veure aquestes cues que dius, volem reduir les cues perquè les esperes no siguin, però la realitat és que veure aquestes cues dels xiquets en aquesta cara d'il·lusió, en la seva carta, en el seu segell Antonià, en aquesta col·laboració que és solidària també, crec que això no té preu. I el fet de que siga festiu a Vila-real pues li dona aquest plus, aquest afegit d'il·lusió, de màgia, de donar-li una importància real al fet d'entregar la carta, de col·laborar, d'adquirir la nostra palla i les nostres garrofes, del merchandising que prepara la Joventut Antoniana, tot en eixa finalitat solidària. crec que és un dels actes, jo crec, més emblemàtics, més importants, i el fet d'ampliar un missatger pues ens demostra que realment és un acte que funciona, que va a més i que cada vegada hi ha més xiquets, n'hi ha que augmentar també el número de missatgers i millorar, diguem, pues tot aquest servei que se tracta de donar en el carinyo, en l'esforç que posen tots els voluntaris de l'associació.
El segon dia de Nadal per a la gent que som de Vila-real és especial. Recordeu algo que vos ha passat un segon dia de Nadal o el que programeu sempre per al segon dia de Nadal? Perquè a nosaltres el Nadal no és el dia de Nadal, és va acompanyat sempre.
Seria difícil de dir-te. Jo és que porto ja tants anys en Joventut Antoniana que el segon dia de Nadal era missatger i fins l'any passat pues, el pregó també, no? Enguany ja no, però sempre era... Però bueno, m'agrada haver-ho viscut sempre a Aixina perquè era des de la il·lusió, des de que t'alces a les 6 del matí, que te'n vas pel camionet, que ho montes, que vas a la plaça, aplegues a casa i ja està la família menjant i després pues, al pregó, en fi. És una forma de viure també una altra perspectiva, però que també si n'hi ha gent jove que vol ajudar i que vol estar també en Joventut Antoniana, pues, que anime, que passe, que es conega, i sobretot en aquests dies tan, tan especials, pues, crec que també, a part de la tasca social que fem tot l'any, pues, també és una altra perspectiva que pot ser atractiva, no? per a gent jove.
Totalment. Jo,
què t'ha passat un segon dia de Nadal? Perquè per nosaltres el 26 és el segon dia de Nadal.
Sí, sí, jo pues, un poc en el fil de lo que ha dit Albert, jo tota la vida ho he passat en la meva família i quan vaig entrar en Joventut Antoniana pues, també preparant el pregó per al matí, missatger, i preparant pregó per a la vespre. Aplegava a casa, tenia mitja horeta per a dinar. Jo a la meva família sempre ho conte que els dia, per favor, no me molesteu. Perquè sí que és veritat que pues, tens molts nervis de que isca tot bé, aleshores és com vull estar en la meva família, perquè al final Nadal és estar en la família i en els amics i les persones més volgudes, però era com, no m'agobieu. I enguany, ahir el dia que també vaig estar amb la meva família i es vaig dir, enguany podré disfrutar-vos, podré estar amb vosaltres, perquè sí, Joventut Antoniana és com una segona família, però també t'havies d'estar en la teua família de sang. Aleshores, crec que el dia 26 enguany serà molt especial, perquè per el matí tindrem el missatger, que és un dels actes que a mi més m'agrada, perquè els xiquets i les xiquetes tiren la carta als missatgers, parlen amb ells i estan molt contents, superil·lusionats, veus les cares, els ulls, i anime també no sols als xiquets i a les xiquetes, sinó a les persones més majors a que tiren la carta, o si els fan por de vergonya tirar la carta, que s'arrimen als nostres punts de venda a adquirir els articles solidaris que tenim, que com bé ha comentat Javier, pues el passaport reial, la paella i les garrofes, les xapes dels Tres Reis, la bossa de tela, i després la dessuadora no la tindrem en els punts de venda, però sí que anima a tots que abans del dia 9 de desembre l'adquirisquem per la web, i hi ha dos dissenys diferents en tres colors, i si l'agafen abans del dia 9 de desembre la podran portar el dia del missatge reial.
Que forma part de la tribu, no?
Sí, sí, sí.
Recordar també pues, que la gent que ja tinga el passaport que comentaves, Marta, que se'n recorden de portar-lo en guany, sí, també, sí. Perquè cada any pues, n'hi ha unes pegatines diferents i que aprofiten,
el
no?
Cunyo.
El cunyo, molt bé. En fi, tindrem més a la venda per a qui no els tinga, però el que ja ho tinga en casa pues, que se'n recorden aquest dia de portar-lo.
Regidor, què ha viscut el segon dia de Nadal, que se recorde?
El segon dia de Nadal jo crec que és un dia molt màgic. Jo pues, recorde els nervis de ser menut i tindre la carta en la mà, estar en la cua i la carta, quan arribàvem a posar-li el segell, estava tota arrugada perquè de la emoció, dels nervis, d'apretar-la de tal, crec que aquest moment...
Aquest moment...
de que s'arrimaren els speakers i cantar el tirorito junts i pegar crits en la plaça, perquè al final és la il·lusió que te puja per tot el cos i que no eres xicotet, no tampoc controles, i és un d'ells, però és que hi ha molts. L'anar acompanyant al cotxe que porta el missatge reial, veient les cares de la gent, dels xiquets, arribar a la plaça, tots cantant el tirorí, pues, també te pugen tens unes mariposes a la panxa que dius, ui, esta sensació és molt bonica. I després, algo que me xoca molt i que també m'agrada el segon dia de Nadal, és que per ser voluntari de Joventut Antoniana també en un passat, el viure la evolució de gent que veus any rere any i veure la il·lusió dels més menuts. Després, quan hi ha joves adolescents, la il·lusió per acompanyar els germanets més menuts, els cosinets i tal, i la gent gran. Vull dir, veus totes les edats i crec que també és una visió que reflecteix l'esperit dels Reis i del Nadal a Vila-real, que és una cosa transgeneracional, que és per a totes les edats. I això crec que és algo que el segon dia de Nadal ho vivim molt així a la ciutat.
En aquest moment tenim censats també unes 1.200 persones que venen pues, de Sud-amèrica, no? Estan sumades en aquestes cues? Veiem gent que se suma a la nostra... al que per a nosaltres és algo i seria, tinc que dir, que el més important?
Jo crec que sí, totalment. O sea, i a més també...
Sense dubte.
Sí, no, perquè també ho vivim des de l'entitat, pues, en les persones que venen, que són nouvingudes o que tenen altres nacionalitats, veiem la forma en què viuen el Nadal, en fi, quan també els Reis el dia 6 pel matí van a fer les visites i no n'hi ha... I dona igual que siguin d'altres nacionalitats i que no ho visquen com, o que no siguin d'ací del poble.
Sí.
També, inclús, sí. Estem parlant, jo parlava d'alguna manera de la Iglesia cristiana, no? També d'altres religions sí, que ho viuen.
La màgia i la il·lusió del Nadal jo crec que aplega completament, independentment de les creences, la il·lusió de sí que és al veure el rei a plegar en la seva caravana, en els regals, jo crec que és totalment transversal, no? Comentava Javi, no costa de descriure, no? La forma en què ho viuen.
Bueno, d'alguna manera també som una ciutat en ese sentit que integrem sense... I no anem a fer-lo perquè vulguem, no? És perquè vulguem, és perquè integrem. No ens donem compte, però som acollidora i integradora.
I al final és fer casa, és algo que és tan propi nostre, algo que volem tant, una tradició tan arrelada que vols que quan més gent la conega i més gent la compartisca, pues creiem que és molt més positiva per a la ciutat i per a la tradició en si. I el que comentaves, hi ha gent, pues al final estem parlant d'una tradició també que és eixa arrel cristiana, però n'hi ha moltíssima gent que al final la màgia crec que no entén de religions i és el que vivim, unes jornades de màgia, d'il·lusió i qui no vol tindre això en el seu dia a dia i en les seues celebracions. Jo crec que qualsevol família, i més en aquestes dates que són d'això, de compartir, que ho veiem en tots els llocs, en els mitjos, al carrer, en anuncis, crec que tots volem viure eixa màgia, ser partíceps i deixem de banda, que hauríem de fer-ho més a sovint, crec que deixem de banda totes les diferències perquè al final, el que deia fa un rato, són persones i crec que tenim moltes més coses que ens uneixen, molts més punts en els que confluïm, més que els que ens separen. I crec que la màgia dels Reis, la màgia del Nadal que vivim a Vila-real és un punt d'unió per a tots els vila-realencs i per a tots els vila-realencs nouvinguts.
Videocrida. Claro, en la videocrida sí que... Sí, jo ahí sí que vos preguntaria, vos heu trobat alguna volta una videocrida d'algun xiquet o xiqueta que siga la seva primera volta i que ja siga fadrina o fadrí?
Sí, jo crec que tenim les persones que fan les videocridades, n'hi ha moltes persones que són menudetes però n'hi ha altres que són majors i crec que allà és on també està la màgia que explicava Javi, no? El donar igual quina edat tingues, que igualment tu pues, creus en els Reis i tens com aquesta esperança i aquesta il·lusió per parlar amb ells uns dies abans de que arriben, que recordem que és el dia 2, 3 i 4 de gener i a través de la nostra web podem com reservar aquestes videotelefonades per a que aquests dies puguen parlar amb ses majestats.
I el que no vulga o no sàpia o no puga fer-lo via online, què?
Pues els dies 2, 3 i 4 de gener pues podran vindre al convent dels Pares Franciscans com tota la vida. O sea, en això no hem canviat. Hem anat introduint a través de la web noves formes de reserva, però que la gent sàpiga que els dies 2, 3 i 4 de 11 a 1 i de 5 a 8 de la vesprà podran vindre allà al convent dels Pares Franciscans i fer les seues reserves perquè els Reis vagin tant el dia 5 per la nit o com el dia 6 per matí.
Sí, i així el que veiem és una vegada més com pot confluir tota la tradició ben arrelada en la innovació, en les noves tecnologies, en la introducció d'elements de la tecnologia que ens ajuden a arribar a més cases, que ajuden a les majestats a arribar a moltíssimes cases, perquè moltes d'aquestes videotelefonades que, recordem, es van introduir a la pandèmia, quan el fet de que ses majestat entrara en casa era un poc més complicat per totes les restriccions que teníem, però una vegada més pues, ses majestat demostren que saben estar al dia, saben actualitzar-se, saben com afrontar aquests reptes que en aquell moment teníem, i una iniciativa que arriba, que es consolida, i que moltes d'aquestes telefonades com dia són de gent que no és de Vila-real, però confia en Joventut Antoniana, en la relació que té en els Reis Mags, per tal de fer realitat aquesta il·lusió en cada casa. I lo cert és que jo crec que les majestats estan ja molt, però que molt acostumats a fer aquestes videotelefonades. És un format també que ens agrada molt a la ciutat i que dona moltes facilitats també per a famílies que tenen dificultats en això, en poder en rebre a les majestats en casa, perquè tal volta viuen junts, o simplement que és un format més còmode per a gent, per exemple, que en Nadal aprofita per a viatjar fora o estar en la família, i és un element, com diem, d'innovació i que ha vingut i que s'ha consolidat. I la realitat és això, que a través d'iniciatives com esta, com les videotelefonades, com el tindre una web actualitzada en una gran quantitat de possibilitats per a col·laborar, per a ser solidari, i no parlem ser solidari només ara en Nadal, perquè, com diem en la roda de premsa, la solidaritat no depèn de les estacions ni dels calendaris. Eixa solidaritat ha d'estar present durant tot l'any, i eixa feina que fa Joventut Antoniana ara en Nadal és puntual, però la solidària la fa durant tot l'any. Els representants que tenim així mos ho poden dir, en nom de tots els voluntaris que hi ha, que la tasca és molt important, i crec que estaria bé que remarcarem totes aquestes iniciatives solidàries que se poden fer a través del web de Joventut Antoniana, que ara vos poden dir el domini d'aquest web.
Sí, i aprofitant un poc la línia de lo que comentes, no? També remarcar el fet de que al final nosaltres estem en el convent dels pares franciscans, i són ells els que en tota la història de Joventut Antoniana han donat el seu espai, tant per a la tasca social que fem durant l'any com per a l'organització de la cabalgada de Reis. I al final ese carisma franciscà és el que ens guia, no? Parlem de la perspectiva cristiana, no? de Joventut Antoniana, però també del carisma franciscà. I això se reflexa en tots els voluntaris de Joventut Antoniana, que a plegar del Nadal pues, no només mantenim l'atenció a les persones més necessitades, sinó també oferim el nostre temps per a fer arribar la il·lusió a tots els xiquets, al final a tot el poble de Vila-real, organitzant totes aquestes activitats. I com deia Javier, no? A través de la web de 3w.soysolidario.es, pues, totes les persones que vulguin col·laborar. És cert, no? Ara el Nadal és un moment aixina molt, que se presta molt, però que també durant tot l'any, de fet, crec que en juny van vindre, van presentar la memòria social, a través de la qual pues, la gent pot conèixer, no?, el que fem, si fa un donatiu, pues, en què s'invertís, no?, i conèixer un poc més de l'entitat a través de xarxes socials. En la web està pensada també, en la web de Joventut Antoniana, poden encontrar pues, la memòria social, quins projectes tenim, que no sols és l'entrega de menjar, parlàvem fa un parell de setmanes, no? El projecte d'escola de família, on se promociona a la persona, perquè al final no és donar, parlàvem, no?, de la metàfora, no?, del peix i de la canya, no? Pues un poc en aquesta línia, donar recursos, orientar per a que puguin eixir de la situació d'exclusió en la que s'encontren.
I arriba la nit
més esperada, no?
Sí.
I què passa? Que com ho heu organitzat?
Bueno, primer la cavalcada, no? Abans de la nit va Isabel Esperada, que és la cavalcada dels Reis, que tindrà lloc el dia 5 de gener a les 6 i mitja, amb el recorregut tradicional. I enguany hi haurà algunes novetats. En arribarà a la plaça de l'Ajuntament. Els Reis, com tots els anys, pujaran al balcó de l'Ajuntament i contaran el discurs que faran, i enguany també contem amb APSOVIL per a que aquest discurs també siga interpretat en llengua de signes i puga arribar a totes les famílies i a totes les persones. A més, també, des de fa uns anys tenim contacte amb Vilatea i enguany canvia la zona de reducció d'estímuls i en lloc de ser als Mundina, enguany serà des de l'inici de la cavalcada fins a la Torre Motxa, que n'hi haurà un ambient sonor suau, una zona en baixa estimulació sensorial per a que tots els xiquets i xiquetes amb neurodiversitat i amb hipersensibilitat auditiva també puguen gaudir d'esta cavalcada i d'estos moments tan importants per al Nadal. I ja, ara sí, aplega la nit més màgica del Nadal, que és quan tots els xiquets i xiquetes que ho han sol·licitat i totes les famílies, el repartiment de regals a totes les cases de Vila-real. I ho poden reservar també, com hem comentat abans, els dies 2, 3 i 4 de gener de 11 a 1 i de 5 a 8 a la Seu de Joventut Antoniana. I també ho poden fer per la nostra web, que pronte s'obriran ja les reserves per a fer-lo per allí. Ui, de fet ja s'obriran per www.joventutantoniana.org. I jo ho recomano molt perquè al final jo quan he anat de patges i també han vingut a ma casa dels Reis Mags, tu veus tota la il·lusió dels xiquets i a mi personalment quan venia el rei estava molt contenta, podies veure'l, podries parlar amb ell, podies cantar-li el tirorí en persona i és com, uau, saps? I a mi pues, ho recomano a totes les famílies i com he comentat abans, no sols als xiquets sinó també a les persones persones majors. Jo recordo veure sobretot als iaios i a les iaies en els ulls de veure els nets i les netes, els fills, en una il·lusió, i al final aquesta il·lusió també es contagia a totes les persones.
Inscripció oberta des del 1 de desembre, és a dir, ja. Val?
Ui, mateix.
Ja.
Des de ja mateixa.
I després estarà, pues, evidentment, clar, és que aquesta nit, resumir-la així, ens queda un poc tal, no? Però, com ho veurem, el dia següent, els reis es desplacen.
Exacte.
A veure, però els que ho han deixat per la nit, no ho sé, o dona-les una idea als papàs o als iaios que tinguin els xiquets o xiquetes en casa, de com, instruccions per a que el rei puga entrar dins de casa, puga deixar el joguet, puga deixar el que han demanat. Algo, perquè clar, clau de tots els puestos no deu entendre. No digueu que així perquè no ho sé. Com ho fan?
A veure, fent un resum, tenim les tres opcions, que són, parlem de la videotelefonada,
vale,
de la visita nocturna del, vale, dia 5 i de la visita diurna del dia 6.
Però diurna ho veus?
Diurna ho veus i la visita nocturna del dia 5 també. Lo que és que són modalitats diferents, sí que és cert que el dia 5 és una visita més íntima, sí que reis pues, encara tenen un poquet més de temps per entrar dins de casa, entrar al saló, estar en els xiquets, que els xiquets canten el tirorí, que es conten com s'han portat.
Però és que el que a mi me pregunten, no sé això, el que me pregunten és, quan veuen els regalets, com han entrat dins de casa si els pares ells s'asseguren que està a la porta tancada? És a dir, allò de voremos, sí. Però a mi el que me pregunten és, no poden tindre la clau de tots els puestos, no poden conèixer a tot el món, no, com us has... Perquè, claro, la carta, vale, envia, però tu imagina't que per lo que siga jo hagi pensat en algo que també m'ho hagi importat.
Pues no sé. Sí. Això és màgia total.
Ah.
Però sé que en Joventut Antoniana ho tenen clar i si n'hi ha algun papa que no ho acaba de manejar, poden anar els dies 2, 3 i 4 o contactar-nos per Instagram o per Facebook i allí, pues, en seguida... jo és que sempre he pensat que ha sigut la màgia, no?, d'aquests dies, però segur que si contacten per xarxes socials o allí presencialment aquests dies, tota la logística reial crec que la podrem comentar i, vamos, deixar-ho ben clar. Crec jo.
És que ara sent la música de fons, perquè clar, sempre he pensat, perquè clar, m'han dit no, però els reixos no existissin, i jo he pensat, ojo, que si jo me'n vaig a aquesta banda, corre el perill de que si no crec en la màgia
igual no tens regals.
Per tant, jo sempre m'ha curat en salut, no sé, igual és que sóc un poc egoista,
Jo crec que els que estan així presents a la taula te poden assegurar que els reis són una màgia, és una realitat, molt palpable, de fet, vull dir, i se pot veure en el cansament de tots els voluntaris i col·laboradors de Joventut Antoniana que medien per tal de que aquest repartiment de regals siga ràpid, siga efectiu per a que les majestats puguen continuar visitant tots els municipis dels nostres voltants, perquè al final crec que la tasca que fa Joventut Antoniana, que fan aquests voluntaris, és lo fonamental, perquè al final és una nit que per a nosaltres pot ser molt curta per lo impacients que estem de despertar-nos, de veure què regals ens han deixat els Reis, però per a ells estic segur que és una nit molt llarga en la que tenen molta feina i en la que sense col·laboradors necessaris com són els voluntaris de Joventut Antoniana, des dels patges que ixen a la cavalcada i que els acompanyen per les nits, des dels xòfers que els porten d'un lloc a un altre ràpid per tal de que puguen visitar després, per tots aquells que encomanen també ixa visita, que al final en ixa iniciativa el que fan és ajudar a la tasca tan important que fa la Joventut Antoniana. Pues crec que ahí està un poc l'essència, que els Reis són una realitat molt i molt palpable, i és una realitat que veus en els ulls dels xiquets que s'emocionen, en la mirada del iaio que veu els seus nets contents perquè els han portat allò que havien demanat, i sobretot jo crec també les cares de cansament dels voluntaris que curren de lo lindo ara en tots els Nadals, però sobretot aquests dies, per tal de que estiga tot a punt, de que les carrosses dels Reis Mags estiguen perfectes per tal de fer una desfilada correcta, ràpida, i continuar a aquesta nit tan especial que comentàvem. Crec que és fonamental, i com deia Albert, qualsevol cosa, pues les xarxes de Joventut Antoniana que al principi de l'entrevista comentàvem, que ahí poden contactar, que també se posa molta informació, que s'estan nutrint de vídeos, de publicacions en les que expliquen també tot allò que n'hi ha, diguem, darrere de càmeres, pues ara mostrar també tota aquesta feina que n'hi ha. No és arriba el dia 5, les carrosses estan en perfectes condicions per eixir a una cabalgata, arriba el dia 5 i tots els patges estan organitzats per tal d'eixir. No, això té un procés darrere de càmeres molt fort, que és aquesta feina silenciosa, igual que crec que comentava la presidenta de l'entitat en la roda de premsa, igual que se fa aquesta feina silenciosa per part de la comunitat franciscana, que se deixa el seu espai, que sempre des de la humilitat deixa treballar a la Joventut Antoniana, pues crec que ells també fan una feina molt silenciosa, tots els voluntaris, de coses que no es veuen, però que arriben aquests dies i diuen, ui, està fet, això no és màgia. Ixa no és la màgia del Nadal, la màgia del Nadal és la màgia dels Reis. Ixa feina és hores i hores que els voluntaris dediquen, que lleven d'altres ocupacions acadèmiques, els joves, laborals en alguns moments els més adults, sobretot hores que se lleven d'estar en la família, perquè jo crec que al final fan família també, dins de l'entitat, que és el que deia Marta, ixa segon família, pues crec que hi ha molta feina darrere, que és el que ens demostra ixes vídeos que ara estan publicant, ixes publicacions, que crec que és interessant per a que la gent conega l'esforç i el treball que n'hi ha darrere abans d'emetre determinats comentaris o de fer algunes conclusions precipitades. Ojo, que antes de baixar al ruedo n'hi ha que saber lo que n'hi ha darrere i lo que és posar-se ahí en primera fila i anem a tirar avant tota la màgia de la nit de Reis, que és una responsabilitat molt, molt gran.
Sí, no? I també des de la perspectiva, perquè una de les publicacions que, i algunes que falten, no? Ficaven fotos antigues, no? I crec que d'alguna forma, perquè mos dius al principi vosaltres sou responsables de lo que... Sí. Jo crec que ens avala un poc la història d'aquests quasi 100 anys organitzant-ho, i en les fotos se veu, no, l'esperit de millora contínua que hi ha en la entitat, de dir, vale, ja quan has aconseguit algo, crec que som prou inconformistes en conforme hem fet les coses, i intentem sempre cada any anar un puntet més, no? L'acte del, bueno, la cabalgada, evidentment, no? Les carrosses com són, l'acte del missatger, els escenaris, no? Dins de poc hi ha una publicació i veus clarament, no, la progressió que ha hagut, i pues, crec que és algo que fent una crida, no, al recolzament de la gent, de que confien en nosaltres, de que confien en Joventut Antoniana i en el projecte d'atenció social que n'hi ha darrere de lo que és tot el Nadal.
Pues se'ns han quedat sense temps, eh? Marta Ussó, presidenta, Albert Arrufat, vicepresident, i Javier López, regidor de Joventut. Gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Gràcies.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mode alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Una pregunta, Lola. ¿Cuán puede manar a replegar la Caixa de Nadal?
¿Pero vostè té la pensió domiciliada en la Caixa Rural?
Clar, jo ho tinc tot allí.
Pues ha d'anar a la plaça de la Vila, davant del nostre centre social, de l'1 al 5 de desembre, de 10 a 2 o de 4 a 7. Ah, i no s'oblide de portar la carta i el DNI.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora, tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Castelló té futur, una província connectada, innovadora i oberta al món. Des de la indústria i la ceràmica fins a la tecnologia, el turisme o els sectors primaris. Castelló és un territori que creix amb talent, que aposta per la sostenibilitat i que impulsa oportunitats per a totes les persones. Perquè el futur no és una meta, és un camí que fem junts. Futur província. Connectats per a créixer. Diputació de Castelló.
Miren, i tenim així en l'estudi de Ràdio Vila-real el portaveu adjunt del Partit Popular de la Comunitat Valenciana en les Corts, diputat autonòmic del Partit Popular de Castelló, també en les Corts, i secretari general del Partit Popular de Castelló, vocal de la Junta Directiva Nacional del Partit Popular. Salvador Aguilella, bon dia.
Bon dia.
Que conste que esta entrevista nosaltres la teníem des de la setmana passada concertar, és aixina, no?
Sí, clar.
I que este cap de setmana se destapen, per a mi se destapa un fet que me dona molta pena, i és el que ha passat així en la UNED, del que, no sé, per on vulgueu vostè que es comencem, i per una altra banda Salomé Prades dona una entrevista a nivell nacional, i ui, una setmana, jo no sé quant de temps estarà això pegant voltes, i jo dona la casualitat que tinc avui a Salvador Aguilera davant. En tot el que vostè sap d'una banda, de l'altra, tot el que li arriba, perquè clar, en aquest moment, vostè quina de les dues notícies li pareix més rellevant?
A veure, la que té més transcendència en l'opinió pública, o està tenint, és la de Salomé, la més important a nivell, diguem, d'ètica moral, o d'actuació democràtica, per supost que és la Isabel Falso currículum que va portar a un membre de l'executiva del Partit Provincial del Partit Socialista a nivell provincial a falsificar un currículum, inclús donar classes com si fora titulat, que pareix que no ho és, com si tingués un màster que pareix que tampoc té, i que d'alguna manera va ser contractat també per l'Ajuntament de Vila-real, per el que he llegit, grup A, com si fora llicenciat. Són dues coses que no tenen res a veure una a l'altra. Me preguntes per la importància d'una a una altra. Cada una té el seu foc mediàtic molt, perquè jo crec que moltíssima gent va veure l'entrevista de Salomé Prades en la televisió, van veure, la van veure tu, la vaig veure jo, i crec que l'ha vista molta gent. I de l'altra notícia, que sí que pues, ataca més els fonaments democràtics i de moral i d'ètica, i a més en la província de Castelló, no és el primer, perquè hem tingut, pues, tenim l'alcalde de Cervera imputat per un fraude, és possible, i per això està imputat, fraude electoral perquè per dirigir una banda criminal en l'any 2023 falsificar documents per a tindre uns vots en les eleccions del 2023. Tenim pues, tot a nivell nacional de tots els temes de corrupció en gent que ha sigut la base del Partit Socialista, inclús en presó, i bé, i tenim després el que tenim des de fa un any en la Comunitat Valenciana, que és pues, aquestes gravíssimes inundacions que vam tindre, i aquesta catàstrofe natural, i pues, tot no sé si dels mitjans de comunicació que intenten reviure i ser dia una i una altra vegada, encara que crec que a hores d'ara pues ja tenim tota la informació del que va passar i aquests dies, per almenys en la Comunitat Valenciana, el que van fer altres responsables d'altres administracions no ho sabem, no? Però que per transcendència pública una, per atacs als fonaments de la democràcia, pues crec que l'altra. Llavors parlem. He vingut a parlar de lo que a tu t'interessa.
Comencem primer per lo que anàvem a viure a la ciutat de Vila-real. Perquè vostè en un tuit en les xarxes, perquè al final jo crec que tots ja anem a remitir-nos a les xarxes per allò de que diguen no, és que jo te vaig telefonar i tu no me vas contestar, o jo te vaig contestar a tu. Jo crec que així se queda plasmat i ho veiem tot, perquè vostè li demana a Samuel Falomir, al secretari general de la província de Castelló, que cesse a esta persona.
Té a una persona en l'executiva provincial que ha falsificat un currículum perquè no ha portat la documentació, perquè segur que no la té, dels títols que li demanen, que ha donat unes classes a gent en la UNED enganyant a tots, dient que tenia una titulació que no té, i que això té que tenir unes repercussions, diguem, públiques. De, no sé si de model públic o de ética, no sé com dir-lo, però els partits polítics devem, en tot cas, donar en tot moment pues, exemple, o donar exemple, i ante accions o actuacions d'aquest tipus, pues, actuar. Però ja et dic, això li ho he demanat este cap de setmana cap a esta persona que no ha hagut resposta, almenys a hores d'ara.
Sí,
no,
però
no,
jo li preguntaré.
Sí, sí, no ha hagut resposta. La setmana passada li vaig demanar que fes el mateix en l'alcalde de Cervera, que està imputat i ja està en el juzgat de Vinaròs, sí. I ja crec que han anat a declarar com altres imputats que pertenixen a aquesta banda criminal que diu els informes de la Guàrdia Civil que van cometre delicte, fraude electoral en l'any 1923, i l'únic que diu és que confia en ell i que no té que fer cap actuació. Bueno, jo no sé si confia o no, ja veurem com acaba tot això, no sóc jo el juez, però està clar que ante qualsevol indici de qualsevol delicte siga per fraude electoral, que és gravíssim perquè va contra la base, el fonament principal que tenim en la democràcia, que és que totes les persones tenim el dret a votar, és el nostre dret i ningú ens pot manipular ese dret, ante aquests indicis o ante indicis de que paixen evidents d'aquest fraude també en el currículum, pues n'hi ha que donar exemple a la societat i a aquesta gent n'hi ha que apartar-la de la vida pública. Jo no sé, no dic que per a sempre, però mentre que no se acaben de pues, substanciar totes les investigacions que n'hi ha i que estan fent en xurgats, pues, n'hi hauria que apartar de la vida pública. I ni en un cas ni en un altre, jo sí que l'heu demanat, perquè crec que com a responsables polítics tenim ese deure, i el Partit Socialista pues, no ho ha fet.
Perquè la gent, perquè sap què els passa als polítics, que pensen que tot el món coneix a tot el món i sap els càrrecs que té. Vostè li demana això al secretari general del Partit Socialista perquè la persona en qüestió que no ha aportat la documentació per a poder donar classes dins del Partit Socialista, quin càrrec ocupa?
El de secretari executiu de LGTBI Plus. Des del mes de, crec que, no sé, el mes de maig o juny, abans de l'estiu d'enguany, que va haver renovació de l'executiva provincial, ocupé ese càrrec. De fet, n'hi ha diverses notes de premsa d'aquest estiu en el que ells fent declaracions com que ocupa ese càrrec, no? I així no estem parlant d'una persona a una altra, jo no el conec personalment, no el conec a aquesta persona, sinó que estem parlant de que dins d'una organització provincial d'un partit democràtic n'hi ha una persona que ha falsificat el seu currículum i que aquesta falsificació ha tingut unes conseqüències de que ha enganyat a gent, i jo no sé la cara que tindrà la gent que es va donar classes quan s'entenen que es va donar classe una persona que no tenia cap titulació per a donar-los classes, no? Ja he dit també en algun mitjà de comunicació que inclús volen demanar alguna responsabilitat penal per aquest fraude, no?
Vostè quan s'assabenta de que si a la ciutat de Vila-real també anaven a donar-li un càrrec d'assessor?
Sí, no, això per la premsa. Això, crec que
també.
Ahir vaig ser en premsa que esta mateixa persona estava optant o anava a optar a un càrrec de grup A d'assessor en l'Ajuntament de grup A, vol dir que tindrà la titulació en l'Ajuntament de Vila-real, que tot això pues, pareix que s'ha paralitzat o no se va produir. Perquè bueno, si té premsa lo
avanci, han donat declaracions com a que sí. No sabíem que no tenia esta titulació, per tant no anem a contractar-lo, és a dir, sí que és veritat que des del consistori contesten o almenys això és el que nosaltres hem vist en les xarxes,
Sí, però és que l'alcalde del Partit Socialista de Vila-real també és membre de l'executiva provincial del Partit Socialista. Vull dir, jo no sé si anava a contractar perquè són companys en l'executiva provincial, igual sí. Entonces, jo el que no entenc és que ells entre ells o no se coneixen o exactament quin tipus de relació tenen com per a es començar a contratar a gent només fiant el que diu aquesta persona i sense comprovar la seva titulació, o si és que saben que no té la titulació, igual es contraten, no? Te recordé que José María Ángel, que va ser el comissionat que van ficar per a la dana des del govern d'Espanya, Sánchez, va estar 40 anys fent fraude a l'administració ocupant càrrecs per als quals mai havia tingut la titulació, o la seva dona, o Pilar Bernabé pues, tenia dos currículums falsos en el seu currículum, no té cap carrera i tenia dos carreres. Vull dir que això és, per desgràcia, una costum a la que el Partit Socialista pues, cada vegada està prodigant més i que crec que no fa un favor a la societat, perquè la societat tenim que basar-nos en la, des de la legalitat, des de l'esforç, des de la capacitat, pues tots aquests valors que tenim que tindre en compte, i un partit polític tenim el deure de donar-lo sempre.
Anem a fer una altra volta a pedagogia. Una persona, perquè dius, anem a veure, és titulitis, n'hi ha persones que estan molt capacitades per ocupar un càrrec i no tenen una titulació. Quina diferència n'hi ha entre tindre titulació o no?
Bé, si, la primera i la més evident és que si tens una titulació has demostrat que tens una capacitació per a certes, per a fer certes tarees, tasques, que per això tens la titulació. Per aquesta titulació te fa falta tindre, esforçar-te per tindre els coneixements i després es pots aplicar si no, la, si no t'esforces no els tens. Legalment, com a requisit en qualsevol administració, qualsevol universitat, qualsevol ajuntament, com a requisit, si no tens la titulació, per certes places no pots ocupar-les, i això és una qüestió que està per llei. I també està clar que en aquests casos pues, cobre més el que té títol que el que no té títol. Hi ha un tema econòmic també importantíssim, perquè l'Ajuntament de Vila-real podia contratar aquesta persona com a grup C, per exemple, si és que té el batxillerat, que no ho sé, pues, imagino que el tindrà, però no, l'han de contratar com grup A. Del grup C al grup A n'hi ha una diferència de salari també important.
Vostè sap, claro, vostè també és el president.
Secretari General
de
la província de Castelló. Nosaltres funcionem un poc diferent. El secretari general de la, del Partit Socialista és el primer càrrec del Partit Socialista, i en el Partit Popular el càrrec més important és el de president o presidenta, en aquest cas presidenta, i el secretari general és el número dos, diguem, no, del partit.
Que pront ho ha aclarit, eh? És per allò que buscarà similituds, eh? Vostè sap de qui està rodejat? És a dir, vostè entra i allà hi ha una estructura. No ha sigut sempre vostè el secretari general del Partit Social, del Partit Popular. Quan entra, vostè fa un mapeo?
Bueno, no investigues a la gent. El que sí que està clar és que quan algú entra en alguna administració, diguem com a personal eventual, perquè pues, és el personal eventual que és de confiança, diguem, d'algun càrrec públic, mai entra ningú que no se li demanen ni s'autentifique que té tot allò que diu que té que tindre. Per això m'estranya que...
Sí,
que
me deixa que ho diguin paraules que ens ha entrenat tot el món, és a dir, un polític té dret a tindre un assessor de confiança, és a dir, una persona que ell considera que ha d'estar allí. Val? Per tant, aquesta persona ni s'ha... A vostè me fa aixina el cap, no, com és no, ràdio, no, vull
no,
que diga
no,
per
no, què. O dir perquè no és aixina. En Val. Totes les administracions n'hi ha unes RPTs, que són els llocs de treball, Val. Són les relacions de llocs de treball que té i la administració, en les que estan detallades tots els llocs de l'administració i com s'accedeix a aquests llocs de l'administració. I, per exemple, els ajuntaments, que inclús està... I les administracions locals, que està regulat per llei els màxims càrrecs eventuals que poden haver, però està relacionat, ne poden haver 5, depèn de la població, ne poden haver 2, n'hi ha ajuntament que pot tindre 1 o cap, i n'hi ha altres que ne poden tindre 20. Bueno, depèn de la població que tenen, perquè la llei ho marca, no? Entonces, tots aquests llocs de treball estan regulats en la relació de llocs de treball de cada administració. No és que cada ho té dret a ficar a la gent que vol i demés, no? I dins d'aquests llocs de confiança que estan regulats, pues sí que és veritat que aquests llocs se nomenen perquè es nomene l'alcalde, en aquest cas, per decret, nomene aquestes persones com... Què passa? Que aquests llocs de treball estan regulats com a grup A, com a grup C1, com a C2, com... I la gent que ocupa aquests llocs de treball sí que té l'obligació de dir com a requisit la titulació per a ser una A1, una A2, un C1, un C2, el que sigui. No sé si ho he explicat.
No, ara ho he explicat bé, perquè jo li he preguntat, el que la gent del carrer percebim és una persona és votada i la gent decidís que vol que governe la seva població. Que ell, si vol, diu el càrrec, o sigui, els estudis que té o no. No votem, en aquest cas, la gent del carrer. Ojo, eh? Això ho he vist jo sempre.
Això és així.
I després està l'altre, que és, jo ara sóc l'alcaldessa d'esta ciutat i jo cride càrrecs de confiança. En aquest cas, Salvador Aguilera diu que està obligat A, que els presenten el currículum, perquè tu vols que estigui al teu costat.
Els títols. Més que el currículum, els títols de què presentar.
Això, perquè si no ens veuríem el mateix. Clar, jo el meu currículum el puc fer conforme vull. La cosa és que després passen coses com aquestes.
Qui és el problema, però, que te diga, en José María Ángel, que te diga que ha estat 40 anys en la Diputació de València ocupant llocs de treball perquè va presentar un títol fals.
Sí, senyor, sí, senyor.
I és el cas d'esta persona, bueno, és el cas d'esta persona que jo sàpiga, no ho sé, no ha arribat a presentar, que jo sàpiga, no dic que sigui
no,
així.
No, no ha arribat a presentar.
No ha arribat a presentar el títol, sinó que tenia 10 dies per presentar-lo i no el va presentar. I el que s'hi va presentar és un currículum un dia que tenia uns títols que després no va presentar perquè també per declaracions i per les manifestacions que hi ha en premsa que hi ha així dient que el coneix, que estudiava en ell i no sé què, que mai ha tingut ha fet aquests estudis, ha tingut aquesta titulació, no?
Sí, la casualitat va ser que una companyera d'ell de l'institut diu, aquesta persona, però vamos a ver si és que jo sé segur que ell li va acabar, va ser una companyera d'aquesta persona, el que ha destapat, diuen,
detallat, que t'estava dient que quan te presentes tens l'obligació de pues entonces sí, preguntar-li a algú, te vaig a contratar de tal cosa que n'hi ha dos places i una la pots ocupar tu i m'interessa perquè pues per confiança, perquè tens els coneixements, però és que a més tens que aportar que tens aquests coneixements i tens aquesta qualificació, si no, no pots ocupar la plaça d'este nivell en l'administració.
Això és el que diu Salvador Aguilella, que se fa dins del Partit Popular. I jo li torno a dir, ojo, que com li isca algo, això queda gravat.
Me queda gravat, i si en algun cas n'hi ha alguna persona que ocupi algun lloc de treball perquè ha mentit en el seu currículum i en els requisits per estar, no tinc dubtes que el Partit Popular agafarà les accions modèliques que tingui, o exemplars que tingui que agafar davant de l'opinió pública perquè tots vegin que aquestes coses en la nostra societat no se deuen de permetre.
Claro, per això l'havia dit, si vostè ha fet un mapeo quan va entrar, clar, vostè agarra un càrrec de moltíssima responsabilitat i s'assabenta ben bé de lo que té alrededor.
Pues que jo sàpiga, tota la gent que està ocupant algun lloc en alguna administració de personal de confiança, tots tenen el títol per a poder-lo complir, i si algú ja tinc informació que algun no el té, pues agafarem les mesures exemplars que tinguen que agafar perquè la població veja que aquest tipus de coses en la nostra societat no deuen de tindre cabuda, perquè la gent, tots, o tota la gent fa un grandíssim esforç econòmic, personal, de temps, de sacrifici, d'esforços, per a poder arribar a llocs de treball, de qualificació, per tindre una vida el millor possible, i no se poden permetre que n'hi hagi gent que vull adelantar-nos a tots, per l'esquerra, per la dreta, per on vulguis dir, mentint-nos, falsejant, i si aquesta gent ho fa i se descobreix que ho fa, el que hem que fer és apartar-los de la vida pública perquè no és un exemple per a ningú.
Salvador, després de lo que estem parlant, vostè se n'anirà pensant i en tota la gent que té el seu alrededor, i si té algun tipus de dubte en algú?
No, no tinc cap dubte en ningú, i si alguna vegada tinc alguna constància o algú diu alguna cosa d'algú, pues ja t'he dit quina serà la resposta.
Arribada a este punt, sabem que això ja, evidentment, fa fa 6 mesos van cessar a l'antic director de la UNED d'ací de Vila-real. En este cas, ho dient ahir, pues perquè no havia manejat massa bé la gestió. En este cas, se sap algo? El Partit Popular sap algo?
No, vull dir que serà una qüestió que dins de l'òrgan de direcció de la UNED, pues, m'imagino que hauran tractat o estaran tractant i que tenen que agafar les decisions que consideren que tenen que agafar. La primera ha sigut no contratar a esta persona en el primer moment que ha hagut en un indici, o algú s'ha dit que s'havien enganyat, però és una qüestió que la direcció de la UNED i la universitat tindran que agafar.
Claro, el que passa és que jo no m'imagino un metge entrant a un quiròfan i que digueren, és que no sabíem si era metge o no. És que la UNED és una institució que treballa en institucions, i jo no sé si el Partit Popular, per la seva part, va a demanar explicacions.
Pues és una pregunta que segurament que n'hi haurà que fer. No te puc contestar en aquests moments perquè no forme part de cap administració que en aquests moments estigui representada en la UNED, però m'imagino que, per suport, ja t'he dit que en aquest comitè de direcció tindran que donar explicacions i agafar les decisions que consideren.
Sobretot perquè la Diputació de Castelló, que és l'Ajuntament dels Ajuntaments, on va moltíssima gent a formar-se a la UNED, imagina que tindrà que protegir els nostres fills, els nostres bueno, sí, filles...
I l'Ajuntament de Vila-real i una vintena d'ajuntaments que formen part i que són patronos de la UNED, que tindran que dir quina és la seva opinió sobre aquesta situació i tindran que agafar la decisió entre tots que consideren que sigui la més adequada.
Sí, però jo suposo que quan tinga aquestes persones davant de mi, jo li preguntaré. Jo el que li pregunté ara és al secretari general si el secretari general del Partit Popular va demanar explicacions per a defendre...
Però és que el Partit Popular no donem instruccions a cap administració, a cap és a cap. No donem cap instrucció ni es diem el que hem de fer en cap ajuntament. Estic governat pel Partit Popular o pel Partit Socialista. De fet, veus que jo me dirigis a un altre partit polític. No me dirigis que l'Ajuntament de Vila-real o l'Ajuntament de Vila-real que va fer en la seva plaça d'assessor si el va contratar o no el va contratar o com anava a contratar o si l'havia presentat del tour. Jo a l'Ajuntament de Vila-real no li dic res. Jo com a secretari general del Partit Popular me dirigis a una altra organització, a la segona organització política de la província en aquests moments, com és el Partit Socialista, per a demanar-li explicacions o per a demanar-li que doni exemple, perquè aquest tipus d'actituds no se poden consentir.
La UNED demana subvenció a la Diputació?
Jo crec que la Diputació, igual com l'Ajuntament de Vila-real, hi ha tres, crec que, no sé el número exacte, però igual són 20 o 15, o els que siguen, Ajuntament de la província de Castelló, són socis o formen part del patronat de la UNED.
Igual, i el de Onda?
Però, el de Onda, crec que... Sí, el de Onda, sí, també. Sí.
No, jo li dic...
No, no sé la relació, però... A veure, jo crec que sí, el de Onda, sí. No, si tot seguís igual com els últims anys seguits, jo no estic veient el pressupost de tots els ajuntaments a veure qui està aportant, ni estic assistint a aquestes reunions. No sé exactament el llistat, però que et dic que una gran part dels ajuntaments, sobretot de la Plana Baixa, formen part de del patronat de la UNED. Igual, però sobretot la Universitat d'Espanya. És una qüestió que els ajuntaments o les administracions locals col·laboren en que la UNED pugui funcionar i que tingui una delegació en Vila-real. Entonces, pues les administracions locals són les que, en part, sufraguen que això pugui ser.
Vostè sap que el ciutadà, el que tots els dies s'alça i se'n va al seu treball, el que vol és que la gent a la que s'ha votat, els representants públics, siguin d'una formació o d'una altra, miren per als nostres interessos. Per això, i aquesta pregunta que jo l'havia fet abans.
Ja, però crec que te l'han contestat, vull dir que jo estic segur de que ho debatran i que agafaran la millor decisió. De totes formes, en la UNED ja no està... Així el problema no és de la UNED que ha volgut ficar algú perquè sabia que no tenia el títol i l'anava a ficar. És que algú ha intentat enganyar a la UNED. Una altra cosa, i també t'ho dic en tota sinceritat, és saber si en l'Ajuntament de Vila-real sabien que estaven enganyant-los o no sabien que estaven enganyant-los, perquè eren companys en l'executiva.
Fem una pausa de publicitat i ara anem a abordar l'altre tema del dia, que per mi és Salomé Prades.
Perfecte.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mode alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Soc Joan Pardo y la barbería es la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
I continuem, en este cas, anem a parlar, seguim parlant, en Salvador Aguilella, ell és el secretari general del Partit Popular de Castelló, i anem a parlar de l'entrevista de Salomé Prades. Que jo este matí parlava, no? Primer he parlat amb uns companys meus, després anava a preguntar a la gent pel carrer, el que més o el que menys li ha eixit algun reel, perquè això venia ja, s'avance, no? Des de feia dies, la van veure, s'han adormit, han vist el final. Salvador Aguilella, a la vista?
Sí, clar.
I què?
Pues,
I què hi ha aixina en extens, perquè això sí, i què, per on comença?
No, però comencé, crec, per en les idees bàsiques que em vaig quedar, no? Una, que era una entrevista molt teledirigida a un objectiu. L'entrevistador sols volia que se li contestara sobre una qüestió, no li interessava res més. perquè, clar, així quan parlen de que les obres que haurien pogut evitar la tragèdia o minimitzar la tragèdia, no estaven que els sistemes d'alerta, no estaven que les administracions o les institucions que tenien que advertir sobre el que va passar, ninguna va advertir. Quan diuen que tots els focus estaven ficats en una presa que al final, no, per sort, no va col·lapsar i que allí no va passar res al voltant d'aquesta presa, perquè no va passar, però podia haver passat una tragèdia, macho, però que tot estava centrat en això. I realment en el que va passar, ninguna de les entitats que tenia que haver informat va informar. Quan se diu que sí, pues que n'hi havia un president del Consell que no va estar Isa Vesprada en el CECOPI, però quan també se parla de que ni el govern, ni el president del govern d'Espanya, ni els responsables de la presa que anava a col·lapsar estava en Colòmbia, que, o sea, que altres administracions tampoc estaven, en l'entrevistador, quan se parlava d'això, li costava 3 segons el tornar a fer una pregunta dirigida a l'únic objectiu d'ell, que era la figura de Carlos Mazón, per cert, Carlos Mazón, que ha dimitit com a president de la Generalitat Valenciana, i en la seva dimissió va reconèixer que no va estar on tenia que estar Isa Vesprà, on li tocava estar, però també va dir, i que així crec que considerem la immensa majoria de la gent, que la informació que es van facilitar i conforme van funcionar les coses, encara que havien estat allí, ell i 100 més haurà passat exactament el mateix, perquè no tenien la informació necessària per a poder haver actuat d'una altra forma, i tampoc van estar les obres fetes que fa molts anys que estan previstes i que s'han parat per qüestions ideològiques que se tenien que haver estat fet per haver minimitzat la dimensió d'esta tragèdia. Jo vaig estar en la zona al poc moment d'haver succeït o de les plogudes, que no van ploure allí, però que van ploure en la província de València. No se podia entrar, però sí que se podia accedir fins a lo que era el cauce del riu i la desviació que van fer de València. I quan veus la uia que baixava per allí i lo brava que baixava i en la quantitat que baixava, diu, més mal que està esta obra, perquè si no això, València haver estat, València Ciutat haver estat exactament igual, i la catàstrofe haver sigut pues, multiplicar-se encara per moltíssimes persones.
Jo crec que ens ha passat, perdó, a molta gent que vivim a la província de Castelló. Quan ens apropem i vem allò, aquell desvio, diem, menys mal que això es va fer, si no haver arrasat mitja València.
Ja, haver arrasat mitja València, perquè la baixa una intensitat d'avui ja, sobretot en les primeres hores, tremendo. És veritat que d'ahir cap a la zona de Castelló, pues, ni va ploure, i com si no haguera passat res, des d'aquesta obra, i des d'aquesta obra direcció a Alacant, diguem, al sur, pues era una catàstrofe total, no? Entonces, realment, aquesta obra va llevar el canvi entre una catàstrofe i que no passarà res. Jo no sé el que va passar, si han estat totes les obres que fan falta, que deuen estar allà i que encara no s'han començat, per cert, un any després. Però és veritat que s'haurà mitigat moltíssim la qüestió. I si haurà estat els sistemes d'alertes i les institucions haurà actuat, les que tenien que vigilar i informar, haurà informat, pues a lo mejor se habrán podido cambiar moltíssimes coses, però no se va a fer. I això no depèn d'una persona, en este cas, encara que ha hagut persones que han agarrat la responsabilitat política, sense tindre la responsabilitat de ser els culpables de cap mort, però és que han agafat la responsabilitat política de, ante la tragèdia, pues, eixir del càrrec que estaven. Com en este cas, Carlos Mazón, que a més reconeix que Isa Vesprà pues, no va estar on se suponia que tenia que estar, que no va tindre la sort d'estar on hauria d'estar. Ho diu ell.
El que passa és que jo no vull quedar-me en el salseo, perquè el salseo me dóna la sensació que ens fan un país de cotilles i no hem de ser aixina. A mi em preocupa, per exemple, si a la província de Castelló, quines obres tindrien que fer-se en màxima urgència. Perquè, ojo, quan un de Castelló se'n vagi a la part de València i veu el desastre que haverà pogut ser en meitat de València, o sigui, que haverà arrasat, jo no sé, quina quantitat de part de la ciutat de València, a mi em preocupa el reivindicar què és el que ens falta així a la província de Castelló.
Sí, pues mira, n'hi ha que conèixer la província de Castelló, n'hi ha que conèixer la província de València i saber les obres que fan falta. Jo ahir que vaig anar a Madrid, al torneig després ho comentava, perquè que estan allà segur encara els restos per Utiel i per totes les planades de Requena i demés, és que van provar més de 700 litres per metro quadrat en uns minuts, que això no funcionen els telèfons, però perquè ni les ondes podien passar per la capa d'aigua que estava caent, que sin no s'ho podem imaginar. Si caigueren a Vila-real en la plaça de l'Ajuntament, caigueren 700 litros, pues se ficarien 3 metres d'aigua ja en un moment, i estem en planet. Entonces, no podem calcular-lo. Ho dic perquè vivim en una zona que tenim les condicions que tenim, sí, i que tenim la meteorologia que tenim de fa moltíssim temps, no és nou, de fa moltíssim temps, que és que quan se calenta el Mediterrani més de lo que normal i es comença a evaporar l'aigua i l'aigua aixa del Mediterrani puja en moltíssima quantitat, se'n ve cap a la costa i mos tira tota l'aigua damunt en mitja hora, en una hora.
Però vostès ho saben.
Sí, no, ho sap tot el món. Això.
No, però em referís.
Te parlaré de les obres, ho dic, perquè en aquesta situació pues, tenim que estar preparats.
Clar.
Especialment
que fa un any,
per a protegir a la gent, però no, ara no, fa anys que tenim que estar preparats. No? Tu me preguntaves per la província, bueno, està clar que en la província de València feien falta unes obres, ja ho hem vist, i que ni se van fer, ni estan fetes, ni s'han començat a fer.
Ojo.
Que hi ha unes administracions que tenen la competència per fer això, perquè els cauces i tota la història pues, depèn del ministeri, i qui estigui en el ministeri té, i en el govern d'Espanya té la responsabilitat i la competència, i també té els fons per a poder fer això, i no s'ha fet. I en la província de Castelló, ho expliqui a tots els oients, intentem veure un moment, però Europa en l'any SAT va treure una normativa que en el DAU vam aprovar en Espanya,
sí,
en la que diem que n'hi havia que fer unes obres, hi havia que tindre un pla de prevenció d'inundacions,
vale,
en totes les conques hidrogràfiques. En aquest cas, això va acabar que en el Setxe, en l'any Setxe, se va fer un pla anti-inundacions, on se detallaven les obres que eren urgents i precises fer per a protegir a la gent contra les inundacions. I dices, pues tenim tres a la província de Castelló. Tres. I te les conté ràpidament. Una està en Nules, entre Nules, Moncofa i Burriana,
vale,
que és el barranc de Juan de Mora, que està valorat que una inversió de 40 milions d'euros pues, se té que fer que ampliar esa canalitzar i ampliar el caudal que pot dur aquest barranc, perquè a més d'afectar a milers de persones que estan en risc, pues afecta a que se talli l'autopista, se talli l'autovia, se talli el tren, les comunicacions, quan això se'n va o plou molt. Hem tingut desbordaments en els últims 10 anys, hem tingut uns 3 desbordaments, en el 16, si parlen de memòria, en el 18, en el 19, i jo ara te pregunté, i la Confederació ha licitat, ha previst, ha pressupostat fer alguna cosa ahir? I diu que no, en aquests moments. Si caiguen 700 litros més amunt de Nules,
sí,
pues, tindríem la plana inundada. Tenim un altre que és el riu Sec a la desembocadura, dic de les urgències,
sí,
de Castelló, ciutat. És una obra que baixin en premsa, que si firmaven un protocol, que si l'Ajuntament tenia que fer unes inversions, si la Confederació ne faria unes altres. Bueno, l'Ajuntament de Castelló l'any passat va fer les inversions en dos barris per a intentar minimitzar els efectes de part d'obres que depenien 100% del Ministeri, però va dir, de la Confederació va dir, bueno, pues col·laborem. I el Ministeri encara no ha fet res. La Confederació, en aquest cas, no ha fet res. És que dic Ministeri de Confederació perquè la Confederació depèn directament del Ministeri i del Govern d'Espanya. I de l'altra és en la zona d'Alcalà, de Benicarló, que afecta també a Peníscola, a Santa Magdalena de Pulpis, sí, on allí n'hi ha un barranc que també n'hi ha que canalitzar, sobretot n'hi ha que drenar, i s'ha inversions de menys diners perquè, bueno, la de Castelló són uns 10 milions d'euros, tampoc és que siguin 1.000, i la de el barranc d'Alcalà són, que crec, 7,7 milions per a fer aquestes obres, que ja han tingut reunions allí i ja s'han dit que veuran, que allí pels que són, que la Confederació té prioritats en altres llocs. No sé on té les prioritats perquè no estan fent res en cap lloc, però com que s'ha dit que s'esperen que no tenen previst ni de fer-la ara ni a llarg temps. No,
no, jo li diria això perquè volia saber si vostè, com a secretari general, estava assabentat de les necessitats que tenim nosaltres, així, els tres punts que nosaltres tenim per a fer aquestes obres, i després, des de luego, perquè a mi el que m'interessa és, depèn de l'Estat, vale, i quantes vegades hem d'anar a demanar a l'Estat?
Pues s'ha demanat, en els ajuntaments afectats, bueno, des de la Diputació s'ha demanat, des de la Diputació s'ha demanat reunió, la presidenta provincial ha demanat reunió en el Ministeri, ha demanat reunió en la Confederació, des dels ajuntaments s'han presentat propostes, i anava a dir, no per unanimitat, perquè damunt el Partit Socialista i Compromís ho han votat en contra, o en algun lloc s'han estès, però normalment han votat en contra de l'actuació, que no ho entenc ja, que algun representant de la província de Castelló, a lo que t'acabes d'explicar, que és com t'ho he explicat, sí, sí, que a més els plans estan en internet, se poden baixar, entrar en la Confederació i baixar tota aquesta informació que t'estic dient, és pública, que ho dugues a un debat a una administració de la província de Castelló, i perquè això és responsabilitat d'un govern en el que estan governant és del teu color. Votes que no. O t'estingues, però ho han fet així, ho han fet els Corts Valencians, també ho han fet, els Corts Valencians hem dut les de Castelló, Alacant i València, i mos han votat que no tant el Partit Socialista com Compromís, que no s'entén, no? Però és que ni estan les obres, i no vull colgar-me, hi ha una altra qüestió que és important, que és el sistema d'alerta preventiva. N'hi ha dos sistemes d'alertes que haurien estar, que no estan, i no estan. Però en altres llocs sí que estan. Dominicana de Tarragona, per veure que estan en tota el cauce del riu Ebre. Són els d'alerta temprana que avisen del caudal i un altre sistema de gestió d'aquestes alertes. Perquè no només és necessari que n'hi hagi un sistema d'alertes instal·lat, sinó pues, tal com aquest sistema va donant informació, i aquesta informació té que anar derivant-se a tots els òrgans que tinguin que agafar les decisions. Pues no n'hi ha ni una cosa ni l'altra en la Comunitat Valenciana. Però és que ha passat més d'un any, no estava. Per això no van tindre cap informació en cap lloc. Per això ningú va tindre la cert o se va imaginar el que anava a passar, però és que tampoc tenia un sistema instal·lat per poder-lo tindre, dic, en aquest cas, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Però és que avui seguir sense estar.
Clar, a mi el que em preocupa i molt és, després d'esta entrevista que vam veure a nit, és com tenim la situació, sabem que allí no han començat les obres, com està la província de Castelló. Clar, jo com a que cobrix la província de Castelló li pregunte per estes, que totes són igual d'importants. Quan parlava antes de que no volia entrar en el salseo, és per allò de desviar el tema i no anar al focus de lo que és lo principal, com que els polítics estiguin fent la seva taxa, el que es toca fer i és demanar allò que necessiten per a cada comunitat, en este cas, per la província de Castelló, i volia saber si vostè les tenia ben marcades. N'hi ha un moment en l'entrevista en què, bueno, és públic, a més, l'expresident del govern de la Generalitat ja va dir que ell devia haver estat allí i que no va estar. Salomé Prades, ella diu, paraules pròpies, que l'han utilitzada cap de turco.
Però ho diria per quan la seva dimissió, la seva cese, no? Dic, però anem a veure. És que n'hi ha que assistem molt al detall i me pareix estupendo. Transparència, que se sàpiga tota la informació. Jo, el que estava fent Sánchez d'assessores, el que estava fent els responsables del Ministeri, el que estava fent Teresa Rivera exactament durant assessores, ningú ho sap. És que no sé si algú s'ho ha preguntat, però segur que no han donat aquesta informació. És cert que així se sap al minut i al segon on estava cada un dels càrrecs del Partit Popular. Quan l'expresident diu que tenia que estar en un lloc que no estava, també és veritat que no tenia per què, o sea, no tenia, legalment no tenia per què estar. Igual com el president del govern tampoc tenia que estar, jo no sé si els responsables del Ministeri de les Preses de Forata sí que deuria haver-se vingut de Colòmbia o què tenia que haver fet, però està clar que per molt que sigui responsable de les coses, un no pot estar en tots els llocs i de tots els òrgans que formen una administració, i quan més gran és l'administració, pues el president no pot estar en tots els llocs. Legalment no deuria, o sigui, una altra cosa és que una vegada sabuda la dimensió de lo que ha passat i en lo que ha passat, ho reflexiona, deuria haver estat allí. Això vol dir que sabia lo que estava passant i no va estar allí? No. Si haurà sabut que anava a passar o que, o sigui, així tots crec que hauran canviat les coses. Si algú haurà sabut el que anava a passar o s'haurà advertit, pues el Ministeri haurà tallat els trens, haurà tallat les autovies, l'autopista, que no se va tallar absolutament res. Tot el món haurà fet coses. El president de l'Agència Meteorològica o el tècnic els responsables de l'Agència Meteorològica si haurà sabut el que anava a passar, haurà pujat a les torres de Serrano a xillar a tot el món que s'amagara en casa.
No, estem tots conmocionats.
Que no sabia ningú, no? Entonces, una qüestió és on ho deuria estar una vegada ja sap el que va passar. I jo crec que moltíssima gent tindria que haver canviat les coses, molts haurien d'haver canviat les coses i haver fet una cosa diferent. Moltíssima gent i moltíssims carrers. Però estem parlant, si sabrem el que anava a passar, no haurem fet les obres que fa 20 anys que estan programades i que s'han anat retrasant per impediments. No s'haurien ficat el sistema d'alertes? Jo crec que sí.
És que encara no ha començat.
Que crec que això s'hauria de fer. La gent no hauria fet una altra... Tots no hauran fet una altra cosa diferent i se dia? Doncs pues clar que moltíssima gent hauran fet una cosa diferent i se dia. Així, el que és l'única realitat que tenim en aquests moments és que les obres i el sistema d'alertes encara no sabem ni per quan ni a cap interès, ni en València, en Castelló, que no vam tindre, ni en València, i que tampoc sabem el que va fer l'altra gent, que també, per el mateix motiu, tenia que haver deixat el seu càrrec. Uh-huh. Si el president de la Generalitat deixa el seu càrrec, que l'ha deixat perquè reconeix que després de veure les dimensions de la catàstrofe, hauria d'haver estat en un lloc diferent, encara que això no haurà canviat res, tots els que estaven en la Índia, en Colòmbia o en Brussel·les, també haurien d'haver deixat el seu càrrec, però no haver estat on haurien d'estar en el moment que haurien d'estar, perquè estaven fent coses totalment diferents.
Si em permet, jo ara vaig a... perquè, clar, vostè me parla i me venen...
No, és que tinc de contestar, sí. Però dime.
Me venen moltes coses al cap. Per exemple, la consellera deixa el seu càrrec, per això ella considera que ha sigut un cap de turco, que ella considera que li fan o se veu abocada a deixar el càrrec i entonces totes les culpes les pagava ella, no? I una altra de les coses també, Carlos Mazón no dimiteix i segon van dient-nos, i jo li dic, mire, jo sóc una persona que me ven les notícies, no, este home no està dimitint perquè resulta que té que estar una quantitat de temps per a després seguir cobrant. Això és de veres? És fals?
A veure, això se conte quan és algú del Partit Popular que està en alguna situació que se diu fins a l'últim moment quines són les seues prebendes o què és el que cobra, el que deixa de cobrar. Jo, per a que tot el món ho conega, jo crec que ningú és president de la Generalitat ni ningú és conseller per el salari que tenen. Són salaris públics, tot el món pot entrar a veure els salaris i les contraprestacions que tenen tant president de la Generalitat com a conseller, i si no és que tens una vocació de servei públic molt gran o alguna situació que també es puguem desconèixer, no s'entén perquè estan pagats per baix de lo que és la normalitat. Estan ben pagats, però comparats amb altres autonomies, amb altres llocs o altres... Dime.
I com li expliquem a la gent, a la que treballa tots els dies, a la que paga els seus impostos, i ojo, li puc dir que jo sóc una persona que jo considere, o sigui, que jo pague a gust els meus impostos, com li llevem aquesta desafecció política de que el polític està ahí només pues, per a assegurar-se una pensió, per a cobrar, si al final és un aforat i no mai té la culpa o no el poden preguntar. Li dic jo per la trajectòria política que vostè ha tingut.
Ja, a veure, sí.
Claro, li he fet tantes preguntes, sí, però claro, no comença. No, sí,
antes tampoc t'acaba de contestar la pregunta, perquè, però anem a veure. Així, tal com està la situació política en aquests moments, o té vocació de servei públic, o difícilment, dic la major, n'hi haurà de tot, com en tots els llocs i en totes les professions, però difícilment te pots dedicar al tema públic perquè pues, hi ha una exposició pública, n'hi ha, pues, no sé, un castig a qualsevol cosa, per exemple, n'hi ha gent que faig el que faig, que ho faig perfecte, te va a criticar, si ho fas mal, pues, ja te critica tot el món, que en tot el seu dret... Jo el que vull dir és que no sé quines persones poden estar en un lloc per a tindre ese benefici, pensant en un benefici econòmic, en un benefici de servei públic. Molts càrrecs que estan en la Generalitat Valenciana tenen un plus, que també això és públic, perquè en els seus llocs anteriors cobraven més, que també eren públics, cobraven més que en la Generalitat.
Sí.
Entonces, vull dir que n'hi ha inclús gent que està en la Generalitat en un salari per baix de lo que tenia abans. La desafecció ve per altres qüestions, no és perquè, clar, això se parla del salari... No, la desafecció de la gent ve per altres qüestions. La desafecció ve quan cobren més impostos, quan les obres no les fan estar de seguretat que tenim que
deixar... Ahir és un punt,
Quan el nostre poder adquisitiu baixa, encara que molt diuen puja, no sé què, però l'IPC puja, no deflecten els impostos, con lo qual ens estan cobrant més, quan els autònoms cada vegada es cobren uns cotes superiors, i veuen el que veuen, però no veuen els salaris de la gent que està en lo públic. Veuen, com deia antes, el model de molta gent que està en lo públic, que és, no? I així ara per desgràcia, des de fa moltíssims mesos, estem veient que la corrupció s'ha normalitzat, que hi ha un partit en Espanya, que és el Partit Socialista, que pareix que ha normalitzat la corrupció, inclús dins del seu partit. I clar, aquest missatge no el pots enviar a la societat, perquè si tots paguem, tots treballem, tots esforcem, tots intentem pelear en el dia a dia, com per a que n'hi hagi alguna persona que se'n vagi a lo públic per a ser un corrupte. I el corrupte vol dir que està agafant diners o estan desviant diners de lo públic per a lo privat. Entonces, jo crec que realment és ahí el moment que estem vivint en aquests moments. No estem vivint un tema d'un dret puntual d'una persona, com han tingut tots els presidents de la Generalitat, sinó que estem parlant de situacions com la corrupció, que abans ho parlàvem, que qualsevol telediari o qualsevol diari que agafes, més de la meitat del temps i de les pàgines estan en aquests moments ocupades per exemples de corrupció que llegim, que ja pareix que hem normalitzat, però que haurien de ser totalment erradicats de la nostra societat, perquè això va en contra, no només, no és el fet dels diners, que és molt important, que ens han llevat a tots, però va en contra d'aquesta societat avançant el camí adequat del treball, de l'esforç, de la prosperitat, de fer aquelles qüestions que siguin millors per a viure una societat millor i deixar una societat millor als nostres fills.
Uh-huh. El nou president de la Generalitat, què tal?
Bé, és la persona idònia en aquests moments per a ser...
On se va decidir?
Com se va decidir? Des de...
A on
se va decidir? En València.
Ah, no, jo dic perquè com dient que estaven reunint-se el senyor Feijó i el senyor Abascal per a decidir. Bueno, li ha canviat la cara quan li ha dit això. Li sap mal això?
El que me pregunta
sí,
si...
Sí, el que pregunta si se decidís a Madrid.
No, perquè, a veure, jo no sé altres partits com funcionen, però nosaltres som un partit molt territorial, el Partit Popular. De fet, tenim assemblees el 100% pràcticament, no arriba, però menys 4 o 5 de la província de Castelló, per dir-te un algo, no? Un exemple. És un partit que estem en el territori, que estem molt ben organitzats i que les decisions sempre s'agafen des del territori. A Pere Llorca és una persona que ve de ser alcalde, en majories més que absolutes, sí. Al voltant del 80%, uh-huh. Perquè te facis una idea dels vots, que és molt volgut per tota la gent que el coneix i que pues, ja té l'experiència autonòmica d'haver estat de síndic en les Corts, on ha fet un treball magnífic i que estic segur que va fer el treball que necessitem tots els valencians per a anar en la senda de la estabilitat, del creixement i de totes aquelles qüestions i aquells serveis que tots els valencians necessitem i que, a més, el Partit Popular s'ha compromès, com la llibertat educativa, com millorar els serveis sanitaris, com que els xiquets de 0 a 3 anys, totes les famílies puguen dur-lo gratuïtament als centres, vull dir, un fum d'objectius, com la simplificació administrativa, com ajudar a tots els autònoms, un fum d'accions que estem en aquests moments duent endavant i que ja assegure i sa continuïtat en aquelles qüestions que des de la Generalitat Valenciana se pugui ajudar a tots els veïns de la província de Castelló, en este cas, però de la Comunitat Valenciana.
Ens hem quedat sense temps, però tenia un fum de preguntes que fer-li.
Torna un altre dia, si vols.
Sí, això, quedem per a una altra ocasió per anar repassant si tot això va com té que anar, i repassaríem també les prioritats, en este cas, que té el nou president de la Generalitat, que són per ells punts importants. Jo sé que, bueno, en este cas, s'està apostant per Llorca, s'està apostant per part de tots, que han fet tots, n'hi ha hagut consens, o almenys és el que ens han dit, ha sigut així, no?
Sí, però dins del Partit Popular, no? Sí. És de l'esquerra, estan en lo suyo, saps? Perquè en dur el debat a sempre a lo mateix, sense cap idea constructiva i sense aportar absolutament remersi, només que la destrucció, però del Partit Popular ha hagut un consens absolut en la Comunitat Valenciana i també en tots els llocs per aconseguir que Pere Llorca siga i ser candidat ideal que ho és.
Salvador Aguilella, secretari general del Partit Popular de Castelló. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vueltas mientras pienso en lo perdidos que estamos. De vuelta a casa de madrugada.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Villarreal. Te esperamos.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Vols millorar les teues competències professionals i obrir noves oportunitats? La Diputació de Castelló t'ofereix un catàleg de cursos gratuïts pensats per a formar-te i ajudar-te a avançar en la teua carrera. Si estàs desocupat, emprens el teu negoci o gestiones una empresa, tenim el que necessites. Tallers de formació, ajudes per a l'alta del teu negoci i tot el suport necessari perquè les idees dels emprenedors es convertisquen en realitat. És la teua oportunitat per a créixer. Informa en www.agendaprovincial.com dipcas.es i descobrís totes les oportunitats que t'estan esperant. Diputació de Castelló, impulsant el futur.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Atenció Villarreal, tornem amb els vilabons. Enguany, amb un pressupost molt més gran, 200.000 euros. Compra els teus vilabons de 20, 50 o 100 euros a meitat de preu a la web bons.vila-real.es i utilitza'ls per a pagar a les tendes de Villarreal del 24 de novembre al 8 de desembre. Consulta les bases i els comerços participants en la web bons.vila-real.es. Comprar al comerç de Villarreal és gaudir de bons productes, més barats i, a més, Fem Poble, Ajuntament de Villarreal. Junts, Villarreal avança en comerç.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Barilux especialista.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Pulled Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva Mac Extreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Mac Auto y pruébala ya.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
I la Policia Nacional ha desmantellat a la província de Castelló la primera cèl·lula terrorista de caràcter acceleracionista identificada a Espanya. En l'operació s'han detingut 3 persones que estan suposadament vinculades a l'organització supremacista Tebase, i el líder del grup ha ingressat en presó provisional per ordre judicial. Segons ens ha informat la Policia Nacional, als arrestats se'ls imputen delictes de pertenència a organització terrorista, així com captació, adoctrinament i ensinistrament amb finalitats terroristes, a més de tenència il·lícita d'armes. Aquesta investigació s'inicia a principis d'enguany, de l'any que estem a punt de finalitzar, quan els agents especialitzats en radicalització violenta van detectar a un individu fortament alineat amb els postulats supremacistes d'esta organització. Les prescripcions van permetre destapar una cèl·lula cohesionada formada per 3 membres que basaven els seus estils de vida en la ideologia de l'organització i que estaven disposats a cometre atemptats. Els investigadors han constatat que els detinguts havien dut a terme entrenaments tàctics amb material paramilitar i utilitzaven les xarxes socials, que són molt sofrides, per a aixina reclutar nou membres i també per a difondre missatges d'enaltiment d'altres grups terroristes i continguts violents de caràcter, com bé dit antes, acceleracionista. Que, ojo, qui vulga que ho busque, este caràcter. En els darrers mesos, el seu discurs s'havia radicalitzat encara més, o més i cap, no?, amb crides directament a realitzar accions violentes i atacs selectius. El líder de la cèl·lula mantenia contacte directe amb el fundador de l'organització, que fa un mes va fer una crida pública per a reforçar les cèl·lules a escala internacional i impulsar atacs contra institucions democràtiques occidentals. Clar, i este fet, unit a l'acumulació d'armes, va portar la Policia Nacional a activar un operatiu urgent que va culminar amb les detencions en la matinada del passat dimarts. I avui ens hem assabentat, avui així la nota de premsa. Durant els 5 escorcolls realitzats així, a la província de Castelló, es van obtindre 9 armes, 2 d'elles de foc, gran quantitat de munició, més de 20 armes blanques, equipament tàctic militar, documentació i material de propaganda de Tebas, que és l'organització en qüestió, així com parafernàlia neonazi i textos que enaltien altres organitzacions terroristes. L'operació ha estat dirigida per la Comissaria General d'Informació amb suport de la Brigada Provincial d'Informació de Castelló. Tot això coordinat, coordinat de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. També han col·laborat agents de l'Europol en la fase d'anàlisi d'informació. La causa continua oberta i estava la direcció del Juzgat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional. I ojo, qui és o qui és Tebas? Pues esta organització està fundada en el 2018 i és una organització terrorista de caràcter supremacista que persegueix la instauració d'una supremacia blanca. Com? Pues mitjançant el terrorisme. Funciona com una xarxa clandestina. Té xicotetes cèl·lules paramilitars que s'autoinstruïxen per a preparar una eventual, i ho entre comilla per complet, guerra racial. Perquè segons la seva ideologia, com més violència hi hagi, quan més tensió social es crea i com més pressió o desordre es genere, més ràpid arribarà el col·lapse del sistema i més prop estaran de construir una societat basada en la supremacia blanca.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Onda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Neurovila, el centre neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás.
Bé, doncs primer dia de la setmana, primer dia de mes i demà, ja sabeu, més i millor.